L'Anna Colom és terapeuta en programació neurolingüística, PNL, respiració conscient i pensament sistèmic. És coach personal i també grupal. Està especialitzada en les malalties que provoquen dolor físic i o emocional i també ha realitzat estudis de grafoteràpia. L'Anna Colom, a nivell professional, es dedica a fer sessions individuals o grupals, xerrades, i alhora realitza cursos per transmetre tot allò que ella ha après durant aquests darrers anys, com per exemple gestionar el dolor físic o emocional, treballant les emocions, tot allò per adquirir una millor qualitat de vida. Si voleu saber més de l'Anna Colom, us recomanem que feu una ullada al seu web. La trobareu a perunanovaconsciència.cat. A més, és important recordar que l'Anna Colom hi serà a Montornès el proper 25, el proper dimecres dia 25, a 7:15, a l'Hotel d'Entitats, per fer el seminari sobre malalties que produeixen dolor físic o emocional. Allà ens explicarà què són, com funcionen i quina utilitat té aquest seminari pràctic per la gestió del dolor físic i emocional. Aquesta activitat està organitzada per Globus pels Valents amb la col·laboració de l'Ajuntament de Montornès. No volem oblidar que l'Anna Colom és l'autora de dos llibres, Un nuevo principio después de un gran final, de 2013, i Kilómetro cero, camino a tu felicidad, de 2017. Avui la portem als matins per parlar de tot plegat, de les teràpies, dels seminaris i dels llibres. Doncs Anna Colom, benvinguda, molt bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies, un plaer estar aquí.
Per nosaltres també hem parlat, ho hem fet aquests dies per telèfon i tenim moltes coses doncs per comentar aquí avui als matins. I ens agradaria saber, d'alguna manera, per conèixer-te una mica, com arribes tu a aquestes eines que et dona la vida i t'han servit tant que has trencat amb tot i has tornat a començar, també, no?
Sí, bueno, la vida t'hi porta, eh? Sense voler, doncs, fa uns 15 anys aproximadament, enrere, em van diagnosticar una malaltia molt greu, que era degenerativa, i evolutiva, crònica, bueno, el sol títol ja no saps el que tens, però ja...
Però
ja,
fa por, no?
Ja fa por, no? I, bueno, i que podia afectar els òrgans vitals en menys d'un any des de la detecció de la malaltia. Bueno, a partir d'aquí, jo en aquell moment amb dos nens molt petits, ara ja són tot un homenot i una noia ben guapa i ben ferma, però en aquell moment em va enganxar que eren molt petitets. I bueno, quan et donen una notícia d'aquestes, se't derrumba absolutament tot, tornes com... t'enfades amb la vida, no?
T'enfades. Suposo que és un procés, no?
Sí, sí.
Perquè
sí,
has d'assimilar...
El primer és assimilar el que t'estan dient. T'has d'enfrontar amb algú que no saps el que t'estàs enfrontant, t'ho intenten explicar, però és com si no sents però no escoltes. I d'avui per demà la vida t'ha canviat. Vull dir, no hi ha més. I a partir d'aquí, doncs, bueno, sí que tens l'ajuda familiar, tens l'ajuda, òbviament, dels amics, però, bueno, allò, tu has de menjar tu sol, vull dir, no hi ha més. Jo sempre dic que a part de la medicació van ser els meus fills. Vull dir, jo me'ls mirava i pensava, si ho arribo a saber, ja no els tinc, no? Perquè és com, et sents... A mi, com a mínim, a mi se'm va despertar el sentiment d'egoisme, no? De dir, ostres, i de culpa, no?
Clar.
De dir, tinc culpa perquè tinguin que viure això i egoistament, doncs, si ho hagués sapigut, no els hagués tingut. Clar, és un vaivé d'emocions, sentiments.
Suposo, Anna, que per a l'altre costat també van ser els que d'alguna manera et van dir, t'has de posar les piles,
totalment,
no?
Jo sempre explico la imatge de que un dia era al llit i se'm van posar els peus del llit. ben petitons tots dos i em van dir, quan ens prepares el Colacau? I vaig dir, uf, ara, ara m'aixeco. I va ser com un clic que vaig fer i, vamos, agraïda, no, imagina't. Van ser ells, un nen de 6 anys i una nena de 3 en aquell moment, que em van, inconscient o conscientment, no ho sé, em van estirar i em vaig aixecar a fer el Colacau i a partir de llavors m'aixecava cada matí. Bueno, et diagnostiquen aquesta, una malaltia d'aquestes característiques, se't trenca tot i, bueno, per sort o per desgràcia, tinc un caràcter molt lluitador i bé, em vaig rebel·lar contra tot, contra el món, contra el sistema, contra tothom.
Contra la malaltia, també.
Contra la malaltia, vaig dir, mi no podràs. I a partir d'aquí, doncs, pues, sí, em van acabar de fer les proves, tot va acabar confirmat. I com que mèdicament, doncs, avui en dia encara aquesta malaltia no existeix un medicament amb nom i cognom, per dir, com un antibiòtic, no? Això aquí s'ha acabat. Doncs, bueno, la desesperació el que fa, perquè en aquell moment era desesperació i a contrarrellotge, perquè, clar, et diuen que el temps va passant, no?, i que et queda un any, doncs vaig buscar, llegir, trucar, en fi, el Google va fer miracles en aquell moment i, bueno, i vaig tenir la sort de que se'm van posar les persones correctes i necessàries davant meu dins de lo que anomenen medicina alternativa, que jo normalment anomeno medicina complementària, però bueno, això ja ho parlarem, suposo, més endavant.
Sí, ara parlem, sí.
Vull dir que va ser això i començar a escalar la muntanya.
Tu, a més, tenies una feina, et dedicaves a...
Treballava en una multinacional, no tenia res a veure...
Era... Amb el que fas.
No? No, en absolut. Feia feines administratives...
Però tu estaves bé a la teva feina, no? Fins que va arribar la malaltia.
Bueno, la meva feina comportava estrès i comportava poques hores de son, comportava tenir, quan arribava a casa, continuar amb la feina de casa i dos pequeñajos que t'esperaven amb les motxilles, no? I què fem avui, no? I els caps de setmana, doncs, m'emportava feina a casa. I, bueno, en fi, era un no parar. Aparentment estava bé, però per dins el cos ja... Ara ho dic,
en
aquell moment no ho sé, ja ressentia i ja començava a donar senyals que jo en aquell moment, per ignorant total, per ignorància total i desconeixement d'aquest altre món emocional, doncs sí que és cert que des de ben joveneta, des de l'adolescència, ja el meu cos ja m'enviava senyals. Jo ara, abans en dèiem SMS, no? Ara ja en diem WhatsApps, no? Bueno, també en dic fax, eh? Ja arriba el fax al cos físic i, ui, ara em fa mal això, ui, ara tinc insomni, ui, ara em fan mal les lumbars, ara de cop i volta tinc migranya, però tot passa perquè ho anem gestionant amb la medicació tradicional, que està molt bé, però allà està.
Tu vols dir, llavors, que quan tenim un dolor físic, me duele aquí, me duele el costado, me duele la pierna, me duele el brazo. Això està lligat a un tema emocional.
Emocional. La gran majoria de vegades sí, per no dir totes. La gran majoria de vegades sí. És que és així. Vull dir, darrere de... Perquè el cos en si... Sí que tenim la nostra herència genètica i tenim, però fins i tot ara s'està posant de moda la famosa epigenètica. L'epigenètica, el que estem estudiant és els factors externs de la persona que afecten el dia a dia d'aquella persona. Aleshores, i s'està demostrant, i la revista Science ho està publicant, bueno, pues que el medi ambiental, l'estrès, el tipus de menjar que tenim, el no tinc temps per dinar qualsevol cosa i a peu dret, tot això arriba a influenciar a que la persona acabi simptomatitzant algú físic. algo físic. De fet, per exemple, els deportistes, molts equips de físio me'ls acaben enviant perquè, poso pel cas, no? Un esguins. Bueno, aquests deportistes, jo puc assegurar que tenen un equip mèdic darrere i un equip de físios
bestial,
no? Bestial, superprofessionals, que només veuen això, vull dir, vamos, la mal foc i no em cremo, vull dir, són boníssims, no? Però malgrat tot, aquell deportista, aquella persona, no acaba d'arreglar aquelles guins. Si estirem el fil, físicament està com un toro i molt bé, però té allò, no? Aleshores, estirant el fil, doncs, te n'adones que parlant amb aquesta persona, doncs, té algun problema més aviat emocional que no el permet estar al 100% concentrat a l'hora dels entrenaments.
I aquesta poca concentració et porta a les
dins? Claro, perquè per molt que, o que no hi hagi una bona recuperació, perquè per molt que el fisio li digui has d'agafar la bicicleta d'aquesta manera o has de fer aquest exercici d'aquesta manera, doncs no el fa al 100%, el fa al 90%. I són persones que estan constantment entrenant i potser pues, et plantegen que a casa tenen un problema.
Jo ara et preguntaré una tonteria, però si parlem d'esguins i parlem d'emocions, està relacionat en totes les persones la mateixa emoció quan hi ha un esguins o no?
Hi ha un denominador comú sempre, val? Per exemple, un esguins, ja que he tret l'exemple d'esguins, sí. Com haguéssim pogut treure un altre. Eh? L'esguins no és un canvi de direcció que la persona, per circumstàncies, ho està obligada a fer o que inconscientment sap que l'ha de fer, però conscientment li diu té por de fer-ho. Vale? És un canvi de direcció. El turmell és un canvi de direcció.
Això té aquest significat?
Sí. El que passa és que cada persona som un món.
Clar.
Tots tenim la nostra motxilla, tots venim d'una procedència passada, tots tenim unes experiències passades, però el denominador comú és aquest. Llavors, potser és que fa anys que tenia que haver fet un canvi de direcció i tothom se centra en el present i no ve del present, ve de fa 10 anys enrere. Potser és algo que s'està coent, que ell ho sap, però que no s'hi vol afrontar i el que necessita són eines per poder-ho afrontar quan arribi el moment i llavors veure que tampoc n'hi ha per tant, d'acord? Però hi ha un denominador comú. Normalment hi ha un denominador comú.
Anna, i després parlarem, perquè n'hi ha moltes coses a posar
sí,
sobre la taula,
molt,
però
molt de sí.
Sí, ara t'estem escoltant i no sé, jo penso. Quines són aquestes preocupacions, quines són aquestes emocions que ens porten al dolor físic? No sé, en el cas d'un esportista o d'un empresari, perquè treballes amb tota mena de perfils, no?
Sí.
Suposo que al final, quan treballes amb tanta gent, tothom tenim les mateixes pors, les mateixes
tothom.
Situacions,
sí, sí, sí.
No sé, no?
Sí,
familiars... Quines són aquestes preocupacions?
Pues, de vegades depèn. Comencem per exemple, un executiu, un empresari, doncs primer et pot venir perquè la gestió del temps, per exemple, de l'agenda que té, a que tiri endavant la seva empresa o el seu negoci, però llavors vas estirant el fil i el problema és a casa. O et poden venir perquè fan 4 o 5 hores de son només, per tant...
Perquè no poden dormir.
Perquè no poden dormir i et venen per insomni, no? Vostè ajuda a gestionar l'insomni? Sí, però bueno, estires el fil i te'n vas a l'estrès. I a l'estrès, imagina't les ramificacions que poden tenir. Des de la feina fins a casa, la família, els fills, amb problemes amb l'alcohol...
Surt tot,
sempre i quan un vol que surti. Jo estic disposada a tot, però el primer que ha d'estar disposat és un mateix. I bueno, hi ha vegades que arribes a un punt que et diuen fins aquí. I hi ha vegades que et trobes gent que diu no, estirem, i, bueno, i al final acaben dormint les seves 8 hores. Vull dir... Sí, tinc empresaris, executius, treballo amb polítics, treballo amb deportistes, però al final jo sempre dic el mateix. Darrere d'aquell traje, darrere d'aquella corbata, darrere d'aquell xàndal, per dir alguna cosa, hi ha una persona. I al final jo quan me sento davant d'aquestes persones, me sento no davant de fulanito de tal, sinó me sento davant d'una persona que porta una motxilla, que té família, que té els seus sentiments, que potser està obligat de cara a l'exterior a fer un paper que no és el seu, per tant, amb els anys va perdent la seva essència i això fa molt malbé la persona, perquè al final t'acostumes a representar un paper que no ets realment. I això, vulguis que no, perds l'essència, et desconnectes de tu mateix i acabes fent el que els altres volen que facis, no?
Suposo que, a més, en aquesta voràgine que portem tots al dia a dia i aquesta societat de cara a, doncs això és fàcil, no?
Sí, sí, totalment. És una atracció, no? Que pel fet d'aconseguir clients em mostraré d'aquesta manera. Pel fet de caure bé, deixa't estar, però fem això. El fet de... Hi ha molta... Tot és molt superficial, no? Llavors, tornar a l'arrel i tornar a l'essència d'un mateix, avui en dia estem vivint uns moments que això costa molt. I això mateix ja causa estrès.
I per això, avui l'Anna Colom està per parlar també d'aquest seminari que farà Montornès, que ens donarà eines, perquè les eines són importants, i... Suposo que en aquest punt serà grupal a Montornès, però tu fas tota mena de teràpies, treballes de manera individual, però també ho fas de manera grupal.
Sí, sí. Les sessions...
A Montornès serà grupal.
Sí, a Montornès venim el dimecres de la setmana que ve, el dia 25. I farem un seminari, jo els titulo seminaris pràctics, perquè... Jo xerrar durant 2 hores només jo m'avorreixo. Llavors m'agrada molt que la gent participi i del que es tracta precisament el que dimecres l'hem titulat gestió del dolor físic i emocional, però no deixa de ser que aprendran o destinaran uns minuts que potser no ho han fet mai i si ho han fet com que fa mal doncs ho aparquen a senzillament escoltar-se. On tinc mal? I veus que molta gent doncs, t'assenyala les cervicals, l'altre aquí el pit, ja t'està dient, no és que tingui dolor de cor, del cor físic, sinó d'una angoixa, una ansietat. Molta gent, doncs, la mà al genoll, cada un. I, ostres, doncs em fa mal. No? I a partir d'aquí escoltar-nos. I llavors ens fem una espècie, uns exercicis que logren saber quina emoció hi ha darrere d'aquell dolor. Què li està generant aquell dolor? Sigui físic o directament emocional, no? Qui hi ha darrere, qui s'amaga darrere d'aquell dolor? Pot ser un disgust amb una persona determinada, pot ser uns, uns enfados, una ràbia...
Però com arribes, Anna, com arribes a saber... O a distingir.
Amb un exercici.
Ah, molt bé.
Sí, sí, tot, com que ja hem dit
guiat,
que era
pràctic, no?
Totalment guiat, jo estic allà, i aquest exercici, que és 100% pràctic, ells poden arribar, malgrat inclús et trobes amb persones que són molt mentals, com que es veu de seguida, o jo per l'experiència els detecto de seguida, ja m'enfoco abans de començar l'exercici amb aquestes persones, i perquè baixin una mica... que es relaxin una mica, tinguem en compte que és un dia laborable, jo tinc molt present que tots venen de treballar, tots venen de tenir... No ho estem fent a les 8 del matí, ho fem a les 6 de la tarda, amb la qual cosa han passat moltes coses aquell dia, i per tant poden haver-se barallat a la feina, poden haver tingut un disgust familiar, o senzillament poden haver tingut una alegria molt grossa. Tot això s'ha de portar un terme mig, a un equilibri, perquè aquell exercici surti bé i treguin la màxima informació possible perquè se'n donin compte que aquell mal de genoll, aquell dolor que tinc a vaca m'agenollo, és perquè a lo millor m'estic agenollant davant d'una situació que no voldria i que estic obligada. Llavors ja no deixa de ser una submissió davant d'un problema o davant d'una experiència que estic vivint. Per exemple, no? Llavors, arriben, per molt que jo ho sàpiga, o que dedueixi, perquè ja hem parlat abans de denominadors comuns, no és important que jo ho sàpiga, és important que ho sàpiga un mateix i que se n'adoni per una experiència guiada. I després doncs, intentem, si no sanar-lo, òbviament, al 100%, perquè en 2 hores és lògic que no fem miracles, no, això tampoc és Lourdes, sí que s'allibera una mica aquell dolor i només que la persona prengui consciència què hi ha darrere d'aquell dolor, l'endemà ja té la porta per dir, o ja té l'eina per dir, doncs me'n vaig cap aquí per veure si paral·lelament amb la meva medicina tradicional, paral·lelament amb el que em puguin dir, en aquest cas el traumatòleg, doncs ho podem gestionar les dues coses.
Això està molt bé, perquè ara tornem a les teràpies no alternatives, sí complementàries, que hem parlat a l'inici, i que, a més, quan vaig parlar amb tu m'ho vas deixar molt clar, no? Jo, això de teràpies alternatives no m'agrada, jo prefereixo parlar de teràpies complementàries, perquè justament estem en un moment molt complicat. Les teràpies alternatives, tal com fins ara les coneixíem, estan fins i tot desapareguent, vull dir, a nivell polític estan prohibides.
Sí. O ho estan intentant prohibir.
Quan a d'altres països com a França els usuaris decideixen si volen les teràpies complementàries o alternatives o si volen la medicina tradicional. Vull dir que al nostre país sembla que sempre anem com els crancs cap enrere, no?
Sí.
Per què vols deixar molt clar que són teràpies complementàries?
Doncs perquè jo, que realment sóc una de les persones que vaig estar al límit de la salut, sí que és cert que quan la medicina tradicional et diuen ui, això és crònic i volguem dir, buah, això ja és de per vida i només tens 30 anys, doncs sí que és cert que et rebel·les, no? T'enfades i llavors vas a l'altre extrem. Passes del 0 al 10 amb una facilitat tremenda. Jo ho entenc, que les persones passin d'un cantó a l'altre de seguida, perquè a mi m'ha passat. Però després te n'adones que si intentes treballar amb teràpia i intentes fer introspecció i averiguar, i això no és d'un dia per l'altre, això necessita el seu temps. Llavors, mentrestant, hi ha dolor. Jo sempre dic, no vinguis mai a la meva consulta sense haver-te pres la medicació, perquè tot el que surti a consulta no m'escoltaràs, estaràs pendent del dolor. Estaràs tirant el temps, el diner, fins i tot. Vull dir, no en traurem profit de la sessió. Jo prefereixo que vinguis sota els efectes de la medicació, que vinguis calmat, calmada, i que llavors puguem treballar bé. A mi m'ha arribat a venir gent que no es prenen res i hem tingut que acabar la sessió en 10 minuts perquè no estan pendents de... no de mi, sinó de la teràpia, no? Dels exercicis que podem estar fent i de les reflexions que podem estar fent. Llavors, això és un error molt greu. I segon, que les dues medicines es necessiten. Per què? Perquè un cos sense l'altre tampoc està dividit. És a dir, el físic necessita de l'emocional i l'emocional necessita el físic. Vivim en un món que és constantment dual. La nit, el dia, el blanc, el negre, el fred, la calor, els matins, les tardes... O sigui, és que tu miris com tu miris, tot és dual. Tot ha de ser complementari. No podem mai... I sí que és cert que és amb el que estem intentant lluitar, que on no arribi la medicina tradicional puguem arribar nosaltres. I on no arribem nosaltres, que arribi la tradicional. Vull dir, pensa que a mi em deriven molts metges, pacients seus, i paral·lelament conduïm aquella persona. Per què? Perquè està demostrat, per exemple, donar-li quimio a un pacient no és el mateix que aquell pacient, la seva actitud sigui positiva i que pugi les escales xiulant, com he vist jo amb els meus propis ulls, havent-lo treballat prèviament, que pugi al mateix diagnòstic, al mateix moment, una altra persona queixant-se i arrondinant que l'endemà es trobarà malament, que no sé què, que bo. Els propis metges t'ho diuen. El resultat és completament diferent.
Clar, per això
clar, és... nosaltres, llavors, jo, personalment, el que fomento és l'actitud. Anem a per totes i, malgrat el que hi ha, anem a arribar fins al final. I anem a arribar amb una actitud totalment positiva i optimista i lluitadora, no degradant i víctima, perquè llavors sí que l'únic que es fa és retroalimentar la malaltia, això està garantit.
Molt important, perquè parlàvem, has posat l'exemple del càncer, que és una malaltia terrible, que quan escoltem aquesta paraula, doncs tiembla la terra. I això t'has de resituar. I m'agrada molt perquè parles de compartir, de complementar la medicina tradicional amb la teràpia alternativa. Sabem que escoltem moltes coses cada dia, no? I quan et parlen de teràpies alternatives que curen el càncer, això ens fa una mica desconfiar. Per això suposo que tot el món general de teràpies, doncs hem de saber molt bé què fem i cap a on anem, no?
Sí, jo és que ja d'entrada, quan veig aquests extrems, que jo l'he viscut a les meves pròpies cars, jo l'únic que faig és transmetre eines que a mi m'han servit. Després m'he complementat amb altres que penso que primer les provo jo i després veig si hi ha resultats, doncs és quan jo ho instauro als altres, no? Nosaltres hem de partir de la base que la medicina complementària d'entrada ha de servir per obtenir una qualitat de vida millor. Això ja d'entrada. Mentrestant s'obté aquesta qualitat de vida millor és perquè anem de la mà de la medicina tradicional. Llavors, una vegada s'ha obtingut aquesta qualitat de vida que dius, home, doncs el procés mèdic amb els anàlisis i tot plegat, doncs, ostres, aquesta persona ha millorat molt, llavors sí que es pot acabar d'arribar fins al final a nivell emocional, aviam si és un tema genètic o és un tema ja més ancestral, més que aquí ja aprofunditzaríem, no? Però d'entrada, davant d'una malaltia diagnosticada mèdicament, el primer que s'ha de fer a nivell complementari és fer donar-li totes les eines a aquella persona perquè aquell túnel que ha de travessar sí o sí, vegi llum o intentar-li donar un punt de llum que no tiri la tovallola. D'entrada és que és això.
És el més important.
Això és el més important.
Hem parlat de càncer, però hi ha aquesta malaltia que pateixen sobretot dones, que també n'hi ha homes, que són les fibromialgies, que fan molt, molt, molt malestar, molt dolor. Suposo que també has treballat amb fibromialgia.
Sí, fibromialgies, fatigues cròniques. Sí, són malalties que produeixen molt dolor físic, que impedeixen fins i tot poder-te llevar i fer el teu dia a dia. Però bé,
es pot ajudar en aquestes malalties?
Sí, totalment. A nivell emocional tenen un denominador comú, allò que parlàvem abans, i a partir d'aquí, doncs, bé, es posa sobre la taula aquest denominador comú, però com que he dit abans que cada persona és un món, s'estira el fil, i llavors la persona és important que prengui consciència de per què ha arribat en aquest denominador comú. I a partir d'aquí hi ha les eines suficients com perquè aquesta persona redueixi pràcticament al 100% la fatiga crònica i la fibromiàlgia.
Ja sabeu que a l'Anna Colom la trobareu per una nova consciència.cat. Allà teniu la seva pàgina web, allà trobareu tota la informació que fa referència a com treballa i totes les teràpies que està fent. Continuem perquè no hem dit o hem destacat o hem passat per sobre molt de puntetes que és escriptora també, que té dos llibres.
Bueno, no, escriptora no.
No? No et defineixes com a escriptora?
No, en absolut. A mi em mereixen un respecte total i absolut. No, que jo he suat molt, I no són ni llibres, són manuals pràctics, digue-li com vulguis, No,
escriure... És difícil escriure, llavors?
Ui, a mi, per mi molt.
Sí?
Ui, sí. A mi m'han enredat a fer-ho, però no, no, s'ha de tenir...
Escolta'm, però amb aquests títols, que són com molt atractius, no? Un nou principi després d'un gran final, o aquest darrer llibre, Kilòmetre Zero, Camino de tu Felicidad,
sí.
Vull dir, no és fàcil, dius, que no és fàcil
no,
escriure.
No, 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 jo he suat molt, eh? No, no, no. Això, el primer, bueno, de fet els dos em van enredar els propis clients que han passat per les meves mans, perquè més de la meitat del llibre són les seves aportacions, són cartes anònimes que han volgut digue-li com vulguis, agraïment o arribar, digues, si a través del meu cas podem ajudar algú, doncs vinga, no? I de fet bàsicament és culpa d'ells que hagin sortit això i quan vaig escriure el primer vaig dir que mai més i no es pot dir mai més perquè em van enredar i vaig fer el segon, no?
Són diferents?
No, perquè un es complementa amb l'altre. Després me n'he donat compte amb el temps que era la continuïtat, perquè en el primer llibre és on es descriu els quatre pilars bàsics que jo he vist que tots tenim per treballar, i després el cinquè, el segon manual és el cinquè pilar.
Ah.
Sí. Va sorgir així. Després, un cop fet, tu mires i dius, ostres, si això és...
Ostres, que curiós.
Capítol 2, no? Sí, el primer va començar tot com un joc i al final ha acabat publicant-se. I bé, jo agraïda amb ells. Aportacions, els seus testimonis i bé.
On podem trobar els llibres, Anna?
Mira, el primer, la veritat és que es va esgotar molt ràpid, només va sortir i no l'he tornat a reeditar ni a republicar ni res de tot això. Tampoc no em preguntis per què, vull dir, va ser com una cosa, un pum, i no sé si inclús per casa en tinc 5 o 6, vull dir, no... I el segon don res, quan un entra a la web i el vol, m'escriu un correu electrònic i ho faig molt simple. Em posa l'adreça on vol que se li enviï. I si no, en els seminaris, en els residencials, tot això sempre em porto.
Portes.
Sí, perquè cal destacar, m'agradaria destacar, si m'ho permets, que d'aquest segon, part de la recaudació del llibre, va a l'associació dels Pallapupes, que són els pallassos dels hospitals, que fan treure sempre un somriure en els moments més d'usos, no només en els nens, sinó en els adults, en els acompanyants, o els que ja no som tan adults i que hem de passar per quiròfan, també. Aleshores, bé, col·laboro amb ells, així com pels globus...
Pels valents.
Pels valents. I, bé, part d'aquesta recaudació, doncs...
Va destinada
amb ells. Cada equips temps faig... personalment l'ingrés als Pallapupes. Uh-huh. I bé.
Molt bé. Més coses. Parlaves en aquest primer llibre, Un nou principi després d'un gran final, que hi ha quatre pilars que són fonamentals.
Bàsics.
O bàsics. Quins són?
Doncs mira, el primer... Aquests quatre pilars jo els vaig aprendre després de que em passessin unes quantes persones ja per davant meu amb temes diferents, amb malalties diferents, problemes diferents, però que me'n vaig donar compte que al final acabàvem treballant sempre el mateix, no? Bàsicament és quan la persona rep la notícia, sigui una malaltia o sigui un problema, la soledat. La soledat. Aquest és el problema principal, que per molt acompanyat que estiguis de familiars i amics que, òbviament, t'estimen i van amb tu a tot arreu amb el problema, però al final aquestes persones, jo m'hi vaig trobar, no? Van a treballar i tenen...
Tenen la seva vida.
I tu et quedes amb les quatre parets, no? amb el notición, no? I aquelles parets, allò cau a sobre. I aquella soledat i aquell silenci... És el primer pilar. És allò que s'ha de saber gestionar correctament, perquè si no se't menja per dins i l'únic que fas és retroalimentar la malaltia. La malaltia va per dintre. La malaltia o el problema que tinguis. Eh? Uh-huh. El segon pilar és, jo l'he titulat, l'acceptació. Si no acceptem el túnel que la vida ens fa travessar en aquell moment, com he dit abans, sí o sí, ni les teràpies, ni els medicaments, ni deixa't estar històries, no te n'en surts.
L'acceptació és indispensable, vull
dir... Totalment. Vull dir, si no acceptem el que tenim a sobre la taula, ens tornem víctimes de la situació s'apodera de nosaltres i ja la tenim liada.
Però suposo que és un procés, no? Per el que passes per aquests quatre pilars...
Aviam, si n'ets conscient que existeixen aquests pilars i que has de passar aquest procés, sí. Si no, et trobes gent amb depressions que...
Que es queden a meitat del camí.
No, i que de la depressió, de la notícia, de l'impacte emocional, ja no surten d'allà. Aleshores, clar, ja no avancen. Llavors, acceptar el que la vida ens està donant, per molt gros que sigui, és fonamental. Tenir eines per gestionar això. Després, el tercer pilar és el que jo m'agrada molt, que és el del perdó, autoperdonar-se. No sentir-te culpable del per què he fet jo de malament per arribar a aquesta situació. Hi ha molta culpa. Molta culpa de... Veus, si hagués fet cas a... Si no m'hagués dirigit cap allà... En fi, de qualsevol tema genera culpa. I després, tampoc enfadar-se amb l'exterior, que l'exterior no en té la culpa. Llavors és perdonar-me i perdonar. De manera incondicional, no condicional. Et perdono, però te tengo el ojo, no? No, això no, perquè això tampoc no és, no és... No és sanador, no és terapèutic. Aquest és un dels pilars més difícils.
Sí, suposo que sí, que ha arribat a aquest punt.
Perquè estem parlant de malalties, però ens podem trobar amb casos de coses viscudes familiarment. I això és molt dur, tenir que perdonar alguna experiència viscuda familiarment o alguna traïció d'amics, etc. I després ja per últim tenim el de la comprensió, que jo l'he titulat així, perquè quan superes el perdó aquest incondicional, com que has lograt comprendre què t'ha portat a viure el que estàs vivint, doncs és com un destello de luz, no? És, ostres, ara... Quan diem, ostres, ara me'n dono compte de... Això ja fa que la persona redueixi un tant per cent important...
Hi ha un canvi
de visió, un canvi d'actitud, i per tant, si hi ha metges a darrere treballant, doncs aquell tractament evoluciona favorablement de cara a la persona.
Però clar, és molt important això que estàs explicant, perquè quan tu reps una notícia d'aquestes característiques, que normalment és un metge qui et dona aquesta notícia... clar, tu t'has de menjar la notícia i és el que hem dit, no? Anar cap a casa i ja està. Si no trobes una persona que d'alguna manera faci aquest tipus de teràpia i t'ajudi, això vol dir que n'hi ha moltes persones que es queden...
Encallades.
Sí.
Sí, de fet, un dels meus lemes és aquest, no? No tinguis por d'avançar, sinó més aviat tingues por de quedar-te estancat, perquè si et quedes estancat, l'espiral va cap a baix.
I la malaltia també?
Per suposat. T'arrastra tots els cossos. Per això, abans t'he dit, el físic i l'emocional i el mental van junts. Llavors, si jo com més dolor tingui, si no em treballo emocionalment, si el meu cap no està ben amoblat, si les meves emocions no tenen ordre, tot va cap a baix. Si la meva actitud, si malgrat tingui dolor, malgrat jo tinc una actitud lluitadora i vinga va, l'espiral va cap amunt. No estem dient que aquesta teràpia, almenys la que jo treballo, curi al 100%, perquè nosaltres no curem. Qui cura són els metges, que per això són metges i per això tenen les eines que tenen. Nosaltres parlem de sanació. El que passa que aquesta paraula és com una mica de brujos, no? I no, la paraula sanació no és res més que prendre consciència de les emocions que hi ha al darrere de la persona. Si jo prenc consciència que aquesta rigidez que hi ha en el meu cos físic, a les articulacions, que m'està provocant una malaltia reumatològica, prové d'un caràcter meu, que sóc inflexible, que todo es blanco y negro, que todo lo domino yo, que todos los demás tienen la culpa, que yo nunca meto la pata, que yo soy perfecto, y sóc rígid i rígid, que ja ho veus amb la manera de parlar, amb la manera de gesticular. Home, si poguéssim suavitzar aquest caràcter, qui ens diu que no suavitzarem el físic també? Llavors, sanar aquesta emoció, sanar aquest bloqueig, dona una qualitat de vida al físic. Ara, si continuem estirant, doncs hi ha moltes malalties reumatològiques que s'han acabat curant, sí, però hi ha un treball que no és d'una setmana per l'altra.
I quan trigues?
Depèn de la motxilla de la persona. Clar, jo què sé que hi ha dins d'aquella motxilla?
Clar, és... I no et fa por obrir tantes motxilles?
No, al contrari, em mereix tot el meu respecte. Por no, però em mereix un respecte total i absolut. Primerament perquè aquella persona s'ha confiat en mi i jo des de la honestedat, des de la humilitat i des de la sinceritat tinc que dir-li sempre fins on puc arribar jo. Malgrat et diuen no, seguim, arriba un moment que potser jo ja no tinc més eines com per seguir i el derivo cap a un altre cantó i potser al cap d'un temps torna. I això és el bonic. Per això a mi m'agrada parlar de complementarietat, no? O que mèdicament li diuen que està estable i llavors diem, i si descansem? I d'aquí 6 mesos, quan t'hagis tornat a fer les analítiques, llavors depèn de la persona, no, jo no vull descansar, jo vull, o sí, vull descansar. Bueno, en fi, és que et pots trobar de tot. Por no, respecte total.
Anna, no ens queda temps, ens hem menjat l'hora. Sí que m'agradaria que em facis 5 cèntims de quilòmetre zero camino hacia tu felicitat. Ens has explicat que era el 5è pilar,
sí,
i que t'has adonat compte amb el temps.
Sí, aquest llibre, que la recaudació d'aquest també va pels Pallapupes i també per Max i todos los demás, que ens hem conegut fa poc, i també ens en farem càrrec d'unes polseres que està fent una noia molt boniques, que també hi seran en aquest seminari de la setmana
que ve. El proper dimecres, dia 25, a 6:45 de la tarda, a les 6:30, a l'Hotel d'Entitats. Fa falta la inscripció, fer una inscripció per al seminari, i podeu trucar al telèfon 625-08-3112. Torno a repetir, 625-08-3112.
Correcte. Sí.
Aquí podeu fer aquesta inscripció per al seminari.
Molt bé, doncs res, com et deia, el segon manual era la continuïtat del primer, que era el 5è pilar, que era la quan jo he pogut veure els meus clients amb l'alliberació d'aquest impacte emocional que provoca un bloqueig i que, per tant, provoca una dolència física. Llavors el vam titular l'alliberament. No? Aquest destello,
el despertar.
El despertar, no? Prenc consciència de que aquest mal de genoll prové d'aquí, no? Llavors, aquell mal de genoll, amb l'acompanyament, òbviament, del professional mèdic, del traumatòleg o de qui sigui, doncs allò va cada vegada adquirint més salut i, per tant, una qualitat de vida que, clar, és molt important que les persones vulguin deixar de sobreviure i vulguin viure. Això és fonamental.
Doncs no sé si ens deixem alguna cosa més.
Ah, no sé, perquè aquest tema dona molt de sí.
No en tenim temps per més. Sí que ens agradaria tornar a recordar que, a més d'aquest seminari, que farà de manera grupal a Montornès el dimecres proper a les 6:30 a l'Hotel d'Entitats, també a l'Anna Colom la podeu trobar de manera individual a la seva pàgina web perunanovaconsciencia.cat i allà podeu posar-vos en contacte amb ella, perquè allà trobareu des del número de telèfon fins a l'adreça. Vius per aquí, a prop, oi, Anna?
Viure visc a Vilassar de Mar, al Maresme, som d'aquí al costat.
Sí.
Passo visita a Barcelona, a Girona, a Lleida. Un parell de dies passo visita a Madrid, al mes. Però vamos, aquí a Catalunya, a Vilassar, a Barcelona, Girona i Lleida.
Doncs Anna, un plaer tenir-te aquí als matins. Volem també, com que t'hem trobat mitjançant el Toni, doncs fer-li des d'aquí també una salutació, si ens està escoltant.
Sí, i tant que sí, al Toni, als Globus pels Valents i a tot el grup que formen part de PORMAX i todos los demás, que també és una associació, doncs, molt bonica, lluiten contra el càncer infantil. I des d'aquí una abraçada ben forta i esperem veure'ls la setmana que ve.
Doncs moltes gràcies i fins la propera setmana.
A vosaltres, gràcies.